Ella té un cel als ulls, una lluna i set sols. Ella té un cel als ulls on li cau la pluja trista de tardor. Meus ulls es mullen.
El Festival Ebel en veu alta no se celebrarà l'any vinent. Després de 20 anys dedicats a la promoció de la narració i tradició oral, tant el Penedès com el Priorat plega. Avui la seva directora, la vilafranquina Jordina Biosca, visita Ràdio Vilafranca per explicar aquesta decisió als oients. Jordina, bon dia.
Hola, bon dia.
Per què s'acaba l'Eva?
Sí que directe, això, eh?
És el que tothom s'està preguntant, què ha passat?
Sí, i costa bastant d'explicar, eh? No costa gens, és o potser costa a mi.
És un cúmul de coses?
És un cúmul de coses que no són prou ni suficient per elles mateixes, no? Però sí que fan un tot. S'acaba en primera instància perquè són 20 anys. Són 20 anys de festival, és una trajectòria llarguíssima i ha estat un projecte que s'ha fet des d'una entitat sense ànim de lucre, que s'ha fet des dels principis, ja no tant als finals, per sort, amb moltes més ganes que recursos, i que s'ha apostat molt per posar al mapa el que és la narració i la tradició oral. Han sigut 20 anys que s'han dedicat, no íntegrament, perquè sempre s'han combinat amb les feines en paral·lel de tothom qui hem estat aquí a PEBA, però han estat 20 anys que han ocupat molt d'espai, molt de temps, molts esforços, i pensem que, bueno, hem fet una molt bona trajectòria i fins aquí i ja està.
Comentàvem fa uns instants a micro tancat que s'ha de saber dir adéu, posar un punt i final a les coses, i a vegades costa.
Sí, ho fem en un punt àlgid, en un punt molt dolç i molt bonic. De fet, aquest any, el 24, vam tenir un increment del 20% de públic. Per exemple, vam tenir, si no l'edició que més espectacles, gairebé més. Hem fet un total de 100 activitats dins el marc del festival entre Penedès i Priorat. L'equip, jo ho reiteraré fins a morir, que un equip excepcional, amb gent aquí treballat al voltant, l'equip directe Eva, l'equip satèl·lit Eva, que se'ns agrupa quan ja gestionem directament el festival, i tots els equips dels ajuntaments i les entitats i les associacions i tècnics i tothom qui ha treballat amb nosaltres. Jo estic contentíssima amb això, però contentíssima. I vull deixar ben clar i posar sobre la taula que el Festival Eva no tanca ni per avorriment, ni per estrès, ni per manca de recursos, ni per discordàncies amb ningú. Simplement és un tancament des d'una posició bonica i de satisfacció i de felicitat.
Ara recalcaves que no hi ha esgotament, que no hi ha falta de recursos. Els números sortien perquè s'organitzava des d'una entitat sense ànim de lucre.
Clar, els números surten...
Però quadrava?
Sí, els números quadraven. Quan jo faig esment i reitero el tema d'una entitat sense ànim de lucre, vull dir que no ens repartim beneficis ni el punt final, sigui a través de la cultura, o sigui a través de les taronges, o sigui a través dels camions, no és lucrar-se econòmicament. Hi ha un sou per cada un i després no es reparteixen beneficis. Per tant, tots els diners que entraven dins el que era la caixa Eva, tots aquests diners després es reinvertien. Si hi havia una bona gestió i en sobraven per ampliar i donar més suport. Jo ahir a roda de premsa deia que hi ha algun ajuntament que amb potser 16 anys de participació, no un ajuntament, un municipi de participació dins el marc del festival, al llarg d'aquests 16 anys, o és igual, ni que siguin 12, ha portat 250 euros. I en canvi sempre hi han fet activitats.
Cada any?
Cada any.
No ha pujat?
No és que no ha pujat. 250 euros un any i mai més. Una sola vegada, amb el sentit de que ha sigut el festival que ha anat a portar allà, perquè creiem que era una qüestió social important, que era un espai que bé mereixia poder tenir un espectacle pel públic del municipi, no? I per tant, tots aquests diners s'han sempre reinvertit. Els diners han sortit també perquè el Festival EVA no és només el Festival EVA. El Festival EVA, o l'entitat pròpiament, ha anat gestionant diferents activitats en biblioteques i altres programacions que sí que tenen un rèdit i que, per tant, aquest benefici s'acumulava a la caixa. Vull dir que hem treballat molt i en molts àmbits diferents perquè tot això pugui reeixir. I sí, han sortit els números. Han sortit sempre amb més o menys dificultats. Hi ha hagut alguns anys més de crisi, no? Però han sortit sempre perquè, per això, perquè ens hem arremangat, simplement. I per això de vegades també es fa difícil pensar que un festival d'aquesta magnitud i aquestes característiques es pugui traspassar amb algú altre que vulgui fer-ne un modus vivendi de negoci.
Clar, aquesta pregunta te l'hauran fet aquests dies a mesura que has anat comunicant aquesta decisió, l'Eva Plega. Per què no ho entoma algú altre? Per què l'equip no continua?
Hi ha diferents raons aquí. El Festival EVA deixa de fer-se, però la marca EVA no desapareix. Per tant, seria com dir, venc una habitació de casa i jo segueixo vivint en aquesta casa. Sí? Per tant, es fa complicat. L'EVA 354, que és el voluntariat lector, segueix. Els telèfons de l'EVA, que són les nostres exposicions itinerants de telèfons analògics, segueixen. L'EVA Ludens a les escoles segueix, precisament ampliant també aquí a Vilafranca les escoles on es portarà a terme. Els vídeos del territori EVA també els volem seguir fent perquè volem seguir promocionant el que és el territori i l'oralitat a través del territori però amb aquesta nova fórmula que no requereix aquest presencial, aquesta infraestructura que requereix el festival. Per tant, això segueix ben viu. Traspassar estrictament el festival es faria molt difícil i, a més, ja és un tema de sempre, no? S'ha convertit en una cosa tan personalitzada, en un treball tan concret de persona a persona. Jo avui estava redactant una carta que arribarà, la farem pública a través de xarxes i tot, no? On deies que tothom qui estem implicats a l'EVA, ja sigui a nivell d'artistes, d'ens que han col·laborat, d'equip i de públic, tenim nom i cognom. Sabem singularitats de territori, sabem singularitats de les persones, de públic, hi ha un treball que s'ha aconseguit amb el temps, precisament, que no el pots traspassar amb una carpeta de continguts. És que no va per aquí. I tampoc no cal que sigui així. És com voler, en certa manera, una mica la perpetuïtat o la immortalitat. No passa res si les coses s'acaben, si s'acaben bé, i és més que obvi que hi ha gent sobradament preparada que pot preparar i tenir mil iniciatives que fins i tot segueixin la filosofia EVA, però que no han de ser l'EVA, no tenen per què ser l'EVA, no?
Deies, han estat 20 anys dolços i agraïts. Dóna'ns les xifres de la tasca desplegada en aquestes dues dècades. Perquè els números són molt significatius en aquest cas.
Sí.
Són de vertigen.
Te'n puc donar unes quantes, sí.
Vinga, boca.
Per exemple, municipis participants, ja no només a l'àmbit penedès, municipis participants en general on ha estat el festival, són 44. Això vol dir, bueno, 44 municipis, trobo que són molts. Al Penedès, estrictament, jo diria que hem treballat amb un promig, hem estat fent càlculs, ens en deixem amunt i avall, uns 250 espais diferenciats a el que és el Penedès. Hem portat 1.100 artistes amb un total de 1.300, 1.400 espectacles al llarg d'aquests 20 anys. I que consti que en aquests 20 anys jo he perdut, m'han robat dos ordinadors, he perdut molta informació, a més, d'aquestes característiques. Per tant, és a través del programa que hem de fer com un dels programes de mà, físics, que això també em porta al tema de la digitalització, que just en parlàvem ara també microtancat, no? A través dels programes de mà físics he pogut com a volcar tota aquesta informació, també el ChatGPT ens pot ajudar si els entrem i els escanegem, eh? Però els números són grossos, són molt grossos. Són molt grossos. Vam començar amb els 5 primers anys, 4 primers anys, entre 7 i 10 municipis. Vull dir que ja vam començar bastant forts, eh? Vam començar bastant forts. Fèiem 10 dies de festival i això va anar creixent. I l'eclosió grossa, paradoxalment, va ser durant la pandèmia.
Quan la cultura va patir més?
Quan nosaltres no vam patir. No vam patir en el sentit de que, òbviament, ningú tenia res més a fer, que també és important, no? Com qui diu, o gairebé ningú.
Sí, la cultura va ser un salvavides, sí, en aquell moment.
I vam fer... Sí, això va ser l'any 20, perquè jo em lio bastant.
Sí,
l'any 20,
el 2020, març de 2020.
Exacte, doncs vam fer 55 espectacles de festival en 6 mesos. Hi ha espectacles que els vam arribar a postergar fins a 3, 4 o 5 vegades, perquè encara no és el moment, l'Ajuntament no s'hi veia en cor, costava, tothom volia anar més tranquil, gestionar-ho tot bé. I aquí em remeto també que és un dels èxits de l'Eva i una de les propostes que penso que aquí sí que s'ha de poder clonar aquesta idea, no? D'aquesta qüestió de l'economització de recursos del territori, però en el sentit també d'una qüestió d'eficiència energètica vers el territori i de poder expandir-se i ser tan malejable que no requereixes d'aquests equipaments ni d'aquestes infraestructures tan gegantines. Estic parlant estrictament d'equipaments i estructures escèniques, eh? De grans escenaris, de grans espais, de grans equipaments, que si no ho fas el 21 ja no ho pots fer el 22 perquè hi ha una altra cosa. Per tant, jo reclamo i poso sobre la taula el donar més valor a aquesta tipologia. Ara em vaig una mica bastant més enrere. Jo, quan vam començar el festival a Vilafranca, es portava a terme la quinzena poètica, que ja era. Va durar 10 anys, també la quinzena, també ho van acabar, el Jordi i la Sílvia ho van acabar perquè van dir, ja està, fins aquí, 10 anys. Són molts anys, 10 anys, no?, per fer coses d'aquesta manera, altruistes, entre cometes. I em va semblar una proposta ideal de diversificació d'espais, de reconèixer altres espais, una qüestió molt propera, més íntima, no? I ha sigut el que hem anat fent durant amb el festival tots aquests anys. I són propostes que han reeixit perquè les han fet després a altres llocs.
Ara, quan ens feies una mica la radiografia d'aquestes dues dècades, 44 municipis, 250 espais, 1.100 artistes, de 1.300 a 1.400 espectacles, falta una pota que és vital, que és el públic. El públic també ha anat creixent de forma sostinguda?
Sí, he anat creixent de forma sostinguda, tot i que el nostre creixement sempre ha sigut precisament molt sostingut i no ha tingut mai eclosions brutals. Aquesta última edició va ser l'eclosió més grossa de festival. Estàvem sobre la ratlla de 6.000 i pico persones de públic de l'àmbit penedès. Estem parlant d'un territori molt gran, eh? Molt gran, vull dir, només Vilafranca ja té 40 i pico mil habitants, per tant, a nivell de números, de dir, oh, això és el Nova Mas, clar, el Cruïlla, el Vida, el Sónar... No res, una formigueta. Però estem molt contents, perquè a més ha estat un públic molt fidel, ha estat un públic molt de casa, que era l'objectiu, és un dels objectius del festival. Jo sempre he dit que ens està molt bé que ens coneguin a Girona, però ens interessa que ens conegui la senyora Maria, per dir-ho així, d'aquí al costat de casa, perquè fem la cultura a casa pels de casa i per qui més vulgui venir, però que en última instància el tema territorial era el concepte dels mestres de la República. Estem portant espectacles allà on potser costa més que n'hi hagin o on per infraestructura potser no n'hi haurien, no? I per tant, jo penso que és un èxit, un èxit. Ens hem sostingut, hi ha hagut moments de tot, el públic, per exemple, familiar va baixar després de la pandèmia, aquell trencament brutal d'aquesta canalla, no? D'aquest creixement es va perdre, en certa manera, i va ser per aquesta raó que vam iniciar l'Eva Ludens, precisament, perquè l'Eva Ludens volia ser un treball i vol ser un treball que treballa amb les primeres generacions, a la canalla, a l'escola, per donar a conèixer l'oralitat i per poder tenir més públic després que reconegui aquesta mena d'espectacles, però també més agents artístics, no?, que vulguin decidir si ser glosadors o tocar l'acordió o ser narradors, que estarà molt bé, una cosa així.
Has definit aquests 20 anys com a dolços, agraïts, però al mateix temps ha estat també una batalla perquè la narrativa oral, la oralitat, guanyi presència. L'has guanyada, la batalla?
No. Això és un David contra Goliat constant i Goliat és...
És molt Goliat.
No ens serveix amb una pedra i una fona per tombar-lo, no n'hi ha prou. No és un fracàs, eh? O sigui, a nivell local, sí. A nivell local...
Ho has aconseguit.
Jo penso
que sí.
En certa manera, no sé fins a quin punt ara es veurà també si tots aquests agents participants de tots aquests anys seguiran apostant per aquest tipus d'activitats. Això ja queda a les mans de cada un d'ells, no? Jo, tal com dèiem abans, jo sí que proposo des de l'infraestructura de festival de poder fer assessoraments per vehicular aquesta mena d'espectacles que de vegades són difícils de trobar perquè els agents, els artistes que fem aquesta mena d'espectacles ni som tan fàcils de trobar xarxes ni saps on buscar moltes vegades. I si no els has vist, també t'arrisques a que no et surti bé la proposta. Vull dir que el tema del prescriptor cultural és importantíssim i algú que conegui el territori és importantíssim. A nivell global, a nivell de Catalunya, és que no em poso ni a fora de Catalunya, eh? A nivell estrictament de Principat, a més, jo diria que no. perquè encara a hores d'ara costa que quan a nivell de comunicació, que ha sigut una de les nostres batalles infinites, de comunicar el festival i que s'entengui que és el festival, el receptor, en aquest cas els periodistes que estan a l'altra banda, encara no han entès que és la narració. Encara no ho han entès. No sé què més fer-hi, no sé què més dir-hi, perquè fins i tot quan els convidàvem a venir a festival triaven de venir a espectacles que tenien més un caire més teatral que no pas narratiu. Que sí que la paraula sempre era el pal de paller, que això sempre ho han defensat molt, i els artilugis escenogràfics i tot això també no hi eren, però sempre han triat coses més de caire teatral. Amb la qual cosa, conèixer un Quico Cadaval, o conèixer una Paula Carballeira, o conèixer un Assumpta Mercader, una Jordina Biosca, o un Juanan Rodríguez, encara no ho hem aconseguit. La prova és que no estem a cap programació que no sigui dins el circuit estrictament de programacions narratives.
Això no s'ha aconseguit, treu pit de les fites assolides.
Sí.
Quines són, per tu?
Fites assolides són que ens hem mantingut durant 20 anys.
Fita
en majúscules, és que jo sempre dic poca broma.
Qui hagués apostat?
Qui hagués apostat? Que no apostava ningú. És que no apostava ningú. L'altre dia...
Ni tu, potser.
Jo no m'ho plantejava. O sigui, et dediques a fer, sí, et dediques a fer. No hi ha un plantejament de màxims ni de futur, sinó que sempre he dit, quan fèiem rodes de premsa, que l'important és el manteniment, no? Mantenir-se, sostenir-se, poder, si pots créixer, però fer-ho amb criteri, també. Jo estava mirant l'altre dia, perquè ara estic fent com a gràfiques o excels, no?, per dir-ho així, de tot. Els suports institucionals que hem tingut, el primer i segon any vam tenir estrictament ajuntaments, que eren els que treballaven, que ens contractaven l'espectacle, nosaltres no cobràvem, o sigui, l'equip no cobrava, es pagava estrictament l'espectacle. A partir del tercer any apareix el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, que era un projecte transversal amb tot l'Alt Penedès, per tant, entenc que tenia molta lògica. I després, a partir del tercer o quart any, ja comencen a entrar Generalitat i Diputacions. Diputació primer de Barcelona i després, quan entrem a treballar al Baix Penedès, la Diputació de Tarragona. Val a dir que el nostre màxim aliat en aquest sentit i que ens ha donat un sosteniment més ple ha sigut la Generalitat. Perquè han apostat molt per nosaltres. I, a més, val a dir, i ho poso sobre la taula també, que hi ha hagut sempre molt bona relació amb els directors generals de Cultura Popular que han estat dins el mar de l'EBA, que han sigut cinc, Font de Vila, Lluís Puig, la Blasco, l'Àngels Blasco, després ara últimament hi havia la Adelaida Moya i ara entra la Carol Durant, que just tenim reunió la setmana que ve, perquè també ella coneix el festival i també poder explicar tot el que ha passat. Val a dir que, i torno i reitero, que no ha sigut només un tracte institucional, que també és un tracte personal. I això trobo que són fites importants, perquè el que queden són noms i cognoms i són persones. Ja no és números estrictament, no? Jo diria que de les fites importants del festival és el tema aquest del sostenir-se, són els públics i la implicació i el vincle amb els públics i aquesta tasca ingent de reconeixement del territori que hem posat molt, molt al mapa.
Encara. En el teu comiat que hi feies públic, no has estalviat crítiques. Ara, Fons i Sas, també anomenaves algun model de festival que ha nascut a Barcelona, a l'àrea metropolitana, i que ara ha anat creant satèl·lits arreu del territori, a cop de talonari, molt allunyat de la filosofia EVA.
És... De filosofies n'hi poden haver moltes i no té per què ser una més bona que l'altra. Això ja no jutjaré jo si les filosofies són més bones. Jo només penso que per això que tenim uns models culturals que no són massa sostenibles i que no treballen pròpiament per la cultura. Són més mecanismes per divulgar, en aquest cas potser el territori, i que treballen molt amb agents més aviat privats que no pas amb entitats i agents públics. I jo faig la crítica per aquí. Jo sóc molt d'esquerres, i per tant, la privada, òbviament, que hi ha de ser, i sort que hi és i que sosté molt, molt, molt apartat, però posar diner públic en allò privat i apostar per lo privat i per lo extern quan tens coses a casa que funcionen molt bé o les quals potser encara no funcionen molt bé, però pots donar suport perquè realment regeixin, doncs em sembla una praxis una mica qüestionable. Sí que sóc crítica, clar, sempre ho he sigut. Ara tot serà que et fumi un clatellot, no?
Però
ja n'hem rebut de clatellots per fer declaracions d'aquesta mena al llarg dels anys. No passa res. O sí que passa, que quin problema hi ha amb dir el que es pensa encara que no sigui a favor de... Però sí, jo penso que no són praxis que tinguin un model cultural ni sostenible ni que sigui veritablement una prioritat pel territori.
El festival, l'EVA, plega, però ja has dit, es queda l'EVA Ludens a les escoles, l'EVA 354, el voluntariat, els telèfons de l'EVA, però hi haurà un llibre,
sí.
Un llibre de comiat.
Sí, 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 això l'havíem de fer perquè tenim fotos tan fantàstiques, però tan fantàstiques que valia molt la pena. A més, volem recollir les veus de no tothom, perquè és impossible, òbviament, però les veus de gent que han participat des de diferents espais, no? Tant com artistes, com a la banda de gestió, com a la banda de públic. El presentarem al juny, si tot va bé. O sigui, no farem l'EVA, però al juny tornarem a fer convocatòria per trobar-nos tots i fer aquesta celebració i poder compartir amb tothom qui tingui ganes de fer-ho amb nosaltres aquest llibre, que ja hi estem treballant de fa bastant, i que serà no serà cronològic. Agafarem precisament l'idea de la Casa de l'EVA, que és l'exposició que vam fer aquest any pels 20 anys, que ens van comissariar la Marta Rodríguez Pere Ibáñez i el Joan Tomàs, I a partir d'aquestes cases, d'aquestes estances, d'aquestes habitacions, doncs posarem per escrit i posarem sobre un format de llibre aquesta trajectòria.
Acabo tal com hem començat, amb una pregunta directa. I ara què farà la Jordina Biosca? Que molts oients s'ho deuen estar plantejant.
La Jordina narrarà, jo tinc un ofici.
Torna la Jordina narradora.
Estrictament la Jordina narradora, que tampoc, perquè sempre hi ha temes de gestió, i projectes sempre n'hi ha, perquè sempre dic que penses gratis, i és terrible això, no?, perquè les idees brollen. Però em vull centrar amb la meva faceta de narradora, de fer espectacles per adults. I ara el focus està aquí.
Jordina Biosca, moltes gràcies per aquests 20 anys d'EVA.
I moltes gràcies per haver-nos donat suport aquests 20 anys.
Sort.
Gràcies.
Els nens es mutilaven els uns als altres i els postres es fonien amb la nevera oberta. I la pluja es va assecar i els núvols es van obrir, i en un instant explosiu el món es va enfonsar més enllà de l'horitzó. I ara per tot arreu on vaig veig la llum, fondres en blaus, verds, turqueses, òxids i vermells. L'univers antic s'ha plegat sobre el seu eix i el perímetre esdevé el centre de tot. Els àngels de la mort han donat vida al meu jardí i ara em sento com un nen abandonat, lliurat a la llum i a l'espai i als astres siderals. Han obert la taquilla del cinema en runes. I la pluja es va assecar i els núvols es van obrir, i en un instant explosiu el món es va enfonsar més enllà de l'horitzó.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15 del matí. Encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. L'equip de govern de Vilafranca aprova una modificació de crèdit d'1,6 milions d'euros amb el suport de la CUP i Vilafranca en Comú. Aquest dimarts s'ha celebrat una sessió de ple ordinària a l'Ajuntament de Vilafranca en la que s'ha incorporat com a nou regidor de Junts, Llibert Tomàs. De fet, la seva presa de possessió ha estat el primer punt tractat a l'ordre del dia. Mas va rebre la benvinguda per part del consistori i va voler assenyalar la tasca duta a terme pel seu antecessor, Joan Manel Montfort. El segon punt va ser una declaració institucional acordada per tots els grups en suport als afectats per la Dana. Després de la lectura de la declaració, es va mantenir un respectuós minut de silenci. Un dels acords destacats del ple va ser l'aprovació d'un expedient de modificació de crèdits per un valor global d'1,6 milions d'euros en el seu conjunt. Una bona part amb crèdit extraordinari per diferents partides, destacant 440.000 euros per millores en l'eix de la via. També es plantegen suplements de crèdit, entre els quals destaquen més de 95.000 per fer front a despeses d'electricitat, 63.000 a la Fundació de la Festa Major o 45.000 a Sercom. L'Ajuntament d'Olèrdola aprova un pressupost pel 2025 de 6,1 milions d'euros. Amb els vots a favor de les tres formacions que comparteixen el govern municipal, Esquerra, PSC i Impulsem, el vot contrari d'Alternativa per Olèrdola, aquest dimarts al vespre el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola ha aprovat el pressupost municipal pel 2025. El pressupost és de 6.153.000 euros, quantitat que suposa un increment del 6,6% respecte a l'aprovació inicial del pressupost d'aquest 2024. Una de les principals apostes que recull el pressupost és el suport a les entitats, amb un augment del 15% per les subvencions a les entitats per mitjà del procediment de concurrència competitiva i un 10% en el cas de les subvencions nominatives. En l'apartat d'inversions destaca la reforma de la plaça Busquina i del consultori mèdic de Sant Pere Molanta. L'estanc, el carnisser del Pla del Penedès, rep el Premi Nacional a l'establiment comercial Centenari. L'alcaldessa del Pla, Loli Chacón, va acompanyar dilluns al Palau de la Generalitat a Pere Caraltó i Sagarra i família per rebre el Premi Nacional a l'establiment comercial Centenari en reconeixement de la llarga trajectòria en el negoci familiar de l'estanc i Cal Carnisser. Concretament, la botiga ha complert 124 anys i en aquesta fita no s'arriba per casualitat. Els factors són la constància, l'esforç i perseverança de ser al peu del canó, darrere del taulell. Es van premiar 4 establiments de l'Alt Penedès. Aquests premis honorífics, que convoca anualment el Departament d'Empresa i Treball a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, van premiar un altre establiment centenari de la comarca, la carnisseria Cal Liquero de Gelida, mentre que la botiga Mobles Font de la Granada i la perfumeria i adrogueria Cal Vicentó, de Vilafranca, han estat guardonats en la categoria de 150 anys o més i 200 anys o més, respectivament. Calafell ha organitzat aquest mes de novembre un ampli programa d'activitats per adherir-se un any més al Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones, el proper 25 de novembre. Són diverses activitats, algunes més enllà de novembre, que abordaran la xacra de la violència que pateixen encara les dones des de diferents punts de vista. La tinent d'alcalde de Drets Socials de l'Ajuntament, Elena Rubio, explica que no es pot defallir en aquesta qüestió perquè ja s'ha entrat al segle XXI, però la violència que s'exerceix sobre les dones continua a tot el món. Rubio afegeix, per tant, que s'ha de continuar denunciant-la i reclamant polítiques a tots els països i fent-ne en l'àmbit de les nostres responsabilitats per la seva erradicació. Elena Rubio afegeix que s'ha d'insistir especialment a casa nostra, on les xifres de feminicidis són horroroses i no paren de créixer. Diu també que tothom està interpel·lat perquè si es veu una agressió i es calla, tothom és còmplice.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
El 25è dilluns vinent es commemora el Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència vers les Dones, una xacra que patim encara moltes dones. Aquest 2024, 37 dones han perdut la vida a causa de la violència masclista. Com cada any, des de fa uns dies i durant tota la setmana vinent, i potser encara s'estirarà uns dies més enllà, els municipis i les entitats fan diversos actes per tal de visibilitzar aquesta lluita i conscienciar a tota la població. I amb aquesta lluita, amb aquesta xacra, avui obrim la tertúlia de la nostra gent gran. Ens plantegem preguntes com si coneixeu algun cas, si creieu que en tots aquests anys s'ha millorat respecte a quan éreu joves, per exemple, si participareu en algun d'aquests actes. I a partir d'aquí, via lliure. Comencem la tertúlia tornant als estudis de Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, arrenquem aquesta tertúlia i per això saludem aquí els estudis a la Júlia Brics. Júlia, molt bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé.
Com ens agradaria no haver de celebrar, malauradament, el 25N, eh?
I tant, i tant. I ho dic amb fonament. No m'agradaria celebrar-ho. Mm. I a més és un record trist.
No ens agradaria, però malauradament ho sí. hem de fer perquè les xifres...
Sí, sí, sí. Per donar veu a que això no està bé, i tant. I jo participaré en la manifestació, i tant que sí.
Et sumes cada any a
Sí, cada any, cada any. Cada any vaig a la plaça de l'Ajuntament. Sí, 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 sí. Crec que és important donar veu a aquesta pobra gent que no... Que pobres, quan passa, no poden ni explicar-ho ni la família ni amb els amics, perquè ho porten tan tancat a dintre seu i com aquell qui diu, ho tenen mig normalitzat, que... Vull dir que és gros, és gros. Amb una paraula és molt gros. Malauradament, qui s'hi troba, eh?
Doncs un momentet, anem ara als estudis de Domenys Ràdio, on trobem la Conxita, l'Eulàlia i la Lourdes. Bon dia a totes.
Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, el que comentava l'Eli amb la Júlia, tant de bo que no haguéssim de commemorar, no celebrar, perquè no és res per celebrar, de commemorar aquest dia, creieu que estem pitjor que abans?
Oh, potser se sap més, ara.
Les xifres canten, però ara m'ha fet pensar el que ha dit ara el que noi que feia les notícies, que ha dit que tots els que ho veuen i no diuen res són còmplices
del maltractament.
Aviam, no sé si... O sigui, la primera que hauria de dir és la maltractada, no? I si la maltractada és la que ha dit la Júlia, s'ho guarda per ella i a més se n'avergonyeix i a més mira com de tapar o del que sigui, els que ets fora i ho veus, no sé en qui ho hauries de dir.
En quin dret tens tu d'acusar...
Home, a serveis socials, sí, home, no, però denunciar-ho a serveis socials.
Però tens dret d'anar a acusar aquella persona si l'altre no diu res? En fi, no sé, trobo que és una cosa pel que ha dit, diu, són còmplices. Còmplices de què? Vull dir, no sé per què ho diu això. O perquè ho he dit, vull dir, tu no...
Bueno, perquè anem de parlar, si ho veiem, no és allò d'anar a denunciar, però sí que hem d'anar a tocar a la porta de qui porta aquests casos. Que, de moment, jo que sàpiga, serveis socials, i llavors, si hi ha algun metge, de vegades, o el que sigui, que sigui el metge d'ell, de la persona que està maltractada, també hi fa alguna cosa, eh?
Ara seguim, deixeu-me fer un punt i seguit, perquè hem de presentar el darrer tertulià, que està a Canal 20, a Olèrdola. Bon dia.
Així és, incorporem la veu del Josep Castellví, que li posarà... Bueno, com ja ens tenim acostumats a la part masculina, no?, en aquesta tertúlia.
Sí, sí.
Ara ho comentàvem...
Fanny, no deus tenir el micro tancat perquè no et sentim.
Sí.
Aquest
sí,
micro
sí.
de la Fanny, sisplau.
Ai, ara sí?
Ara sí que et sento.
Ara. Doncs comentava que incorporem a la veu del Josep Castellví, que ja estem acostumats a que ens posi aquesta sí. part més masculina en aquesta tertúlia. Ara sí. ho comentàvem mentre us escoltàvem i el Josep comenta que és molt... Ho veus molt complicat que això desaparegui.
Totalment. Bon dia a tothom, eh?
Hola,
sí,
bon dia.
Bon dia a tothom. Escolteu, és molt difícil això. Aquí tenim unes persones que no entraran mai al joc... Hi ha unes persones que són, per dir persones, he dit persones, però unes bèsties, que van a la potència, no? La gent que aquella persona que no es pot defendre, no? Li fot una bufetada, li fot... Bueno, i això és el fàcil. El pitjor és allò que tracten malament amb paraula i fet, no? Vull dir, jo ho veig molt difícil.
La cosa és, sí, bueno, però jo la cosa és, penso, eh? O sigui, aquesta parella s'han conegut, s'han tractat, i ella no se n'ha adonat que era una persona violenta? Dic jo, o ho amaguen fins que la tenen, fins que la tenen enganxada totalment, dic jo, eh?
Exactament,
no sé.
No. Penseu que jo puc parlar, no en propietat, però quasi, que de vegades sorgeixen terceres persones i llavors t'avorreixen. A l'avorrir-te és quan comencen les males paraules i de les paraules passen a fets. Tots, quan naixem, tenim l'instint animal i el podem desenvolupar o no, segons l'educació que agafem. Però l'instint el portem a sobre.
I suposant que no hi hagi terceres persones, vull dir, que si és una cosa ja que es porta dintre... L'home té de ser l'home, perquè aquí estan les víctimes, són les dones.
Que no d'allò, que els hi surt perquè els hi surt i està, no precisament perquè hi hagi una tercera persona, és perquè són males persones ells ja.
Sí. Però... I també hi ha alguna dona maltractadora.
Però que no en parlen. No en parlen, d'aquestes.
No, però una vegada estava jo...
Només parlen dels maltractadors.
Jo a la botiga, i on sabia una mica d'aquesta senyora, i el seu home, pobre, va venir a buscar el cistell per ajudar-la, que eren fa molts anys, que llavors no s'acostumava a anar. I li va dir, vols fer el favor de portar-ho bé? Si no, no aniràs al dentista. I jo sé que aquella dona li clavava cops d'escombra amb aquell senyor. Vull dir, no tots són flors i violes, també hi ha algun sergent, tu, eh?
Això són les excepcions, les excepcions que confirmen la regla.
Sí, sí, jo ja dic, i quan veia aquell pobre home, hasta pensava, pobre, que tu deus passar malament.
Però el que passa que normalment aquí és que la dona no es pot tornar, perquè són dones que tampoc no tenen tanta força com un home. Això és així. Clar, llavors és quan l'home es veu potent, no? Perquè diu, tu no et tornaràs i, per tant, hòstia, que t'hi foto. Esclar, aquí està la cosa, perquè el que es mereixen aquests homes és que els hi fotin la gran hòstia. Però, esclar...
Sí. Allà on treballa la meva filla, ara, que treballa al Departament de la Generalitat, va anar l'altre dia una parella amb dues o tres criatures i una al cotxet. I es van posar a omplir uns papers que havien d'omplir. No sé què li va dir la noia molt fluixet, bumba, copa de taula, no sé què, no sé quantos. A la següent, estrabada de cabell, fins que al final li va fotre un castanyot, li va fotre una hòstia, parlant així, clar. Llavors, com que era el Departament de la Generalitat, doncs van tancar portes, van cridar els de seguretat, i els de seguretat se'l van portar emmanillat, emmanillat. I la noia li va dir, diu... per cursar una denúncia. I ella, no, a mi m'és igual.
Sí, és que està el problema, també.
Mentre no toqui els nens. I clar, ella li va dir, tu no li faràs. Diu, però nosaltres li hem de fer. Diu, perquè això és un puesto oficial. Diu, i t'ha maltractat aquí, i la denúncia la té. Ja dic, se'l van emportar manillat.
Sí, però normalment després les dones també retiren la denúncia.
O ja no la fan, o la majoria no la fan ja.
Perquè estan molt espantades.
Ara, pensant en això que les dones maltracten els homes, me n'he recordat aquella que li va tallar el penis.
Sí,
aquella.
Sí.
No me recordo com se deia. Vull dir, a Amèrica, això, penso. I es va esbombar i va haver un rebombori per parlar d'aquesta bona dona. Vull dir, no sé com se va acabar el tema, però...
Es va acabant sense, que no...
Ja no penjava.
No crec que li vagi poder cosir.
Aquests són els que s'ho mereixien, aquests.
Pots comptar que quan li va fer és que ja n'estava fins al monyo, també.
I tant.
Sí, exacte, i a més, si va tenir agalles per
nassos de fer-ho.
Perquè no tothom és bo per fer segons què.
Sí, escolta'm, jo he sigut... com tu, hem sigut botigueres, jo no m'atreviria a tallar una cosa així. En canvi, hi he vengut moltes salsitxes.
Sí, jo també.
I n'he tallat, tallat moltes les coses, eh?
Això, he fet servir el ganivet de tort i dret.
Sí,
i mai m'hauria pensat a... bé, de fer-ho amb una cosa així.
No, però vull dir, ara és pot de broma parlant de tu i parlant de mi. Però la dona que ho va fer, no me'n recordo, llavors va ser popular, vull dir, va sortir tot el món.
Com hauria d'estar aquella dona?
Una notícia es va arribar de mala manera, no?
Sí.
Doncs devia estar, no sé, com el va enganxar a dormir, probablement, perquè vull dir, si no, d'allò poder no hagueren sortit, però t'imagines? Penseu-hi, i veieu com va funcionar allò.
Oh, i ell que no li estirés els cabells o el que sigui, el devia dormir primer.
Oh, igual. O estava adormit i va agafar un bon ganivet. Perquè ja si hagués estat un gabinet
com
malament.
Com que estava molt missió.
Ben esmolat, eh? Tenia de ser.
Ben esmolat i tot a ballar. Ai, mare de Déu, senyor, quin mal li devia fer.
O unes estisores de podar, poder encara...
Oh, hòstia. Penso en coses d'aquesta bona.
Em noto ja que fa mal, això, eh?
No, de veres, vull dir...
Més val agafar-se en broma, però
sí,
és molt...
Sí, no, però sèrio.
És sèrio, és sèrio.
Sí, però... no, perquè és que sí. Vull dir, és que vull... Aviam, que les peguin, maltractin, és dolent, però que a sobre després les matin, això ja és el...
Home, ja és el sumo, sí. Això, ostres.
Vull dir, ja és el sumo.
És que... I després, ja. O bé que matin el fill per fer-li mal, i maten una
això
canalla...
No sé què és fitxó, eh? Per l'amor de Déu. Ostres, no
hi hagi aquestes... I després...
Són menys perturbades.
Clar.
Van no i se suïciden. Perquè no ho fan abans.
Ah, això és el que dic.
I s'estalviaran.
Primer que suïcidin i deixaran la gent en pau.
No, però ells no volen, volen no, matar ells, no. Però que els altres tampoc
no
disfrutin de res.
I ja està.
Sí, sí.
No. Ai,
sí, només ho saben les dones que ho passen, això, eh?
Molt
perquè
bé.
Això és molt greu, eh? Molt greu.
Sí. Sí,
jo no hi veig possibilitats que això s'arregli, eh? Per què se'n parla tant? Perquè la gent denuncia, però fins ara, escolta'm, anaves amb els capellans, nenes, tens d'aguantar perquè és el teu marit, i totes aquestes coses. Però ara, esclar, les dones ja en tenen els nassos plens.
Plens,
jo
i tant.
Jo ho trobo lògic.
I poder hi ha més maneres, hi ha més...
Escolta'm una cosa, escolteu, la dona que denuncia també té d'aguantar molt en tot l'assumpte de la justícia, eh?
Per això, ja,
també, no...
Bueno, sí, clar.
Sí. I n'hi ha que no ho fan violentament, però sí que ho fan psicològicament. I de vegades aquests són els més intel·ligents i és els que fan més mal amb el comportament de l'altre, perquè fereixen l'amor propi.
Sí,
vull dir que també
anula,
hi ha molta violència psicològica.
Molta violència. Sí.
I aparentment no pots demostrar res. Vull dir que... això és més difícil de demostrar.
Clar.
Bueno, però si aquesta dona que està psicològicament maltractada va en un centre o allà on te vagi i ho denunciï, no fan res?
Sí, sí, que fan res, sí. Sí, perquè llavors criden el psicòleg a la parella o al marit i llavors, esclar, li fan unes preguntes o que sigui per... Ells ja tenen uns models a seguir que ja veuen com contesta l'altre. I llavors ja veuen que si hi ha un comportament adequat o unes paraules adequades o no.
I llavors fan allò, ordre d'allunyament. Sí, sí,
sí,
ordre d'allunyament. Però si quan en tenen ganes van allà i les
quan
pelen...
Quan agafen els 5 minuts i va i s'ha acabat.
Aquí està el problema. Que...
No.
I ara de fet es denuncia més perquè la dona també treballa més, però abans la dona estava a casa i per la canalla. No tenia
autonomia.
Com podia agafar la canalla
i
marxar de casa? Clar, no tenien res per viure. Doncs llavors s'ho pensaven.
Sí.
Ara és bastant diferent, perquè, és clar,
diferent.
La dona, primer que hi ha més ajudes, hi ha més visibilitat amb el tema, i una cosa i l'altra, hi ha cases que les poden acollir, amb elles i les criatures, mentre hi ha el procés de judici o del que sigui que dictaminin, i llavors, és clar, és diferent, eh?
Sí,
però encara hi ha dones que denuncien i després es tornen enrere, eh? perquè el marit diu, ai, ja em portaré bé, ai, que no, no ho facis això, i llavors al cap d'un temps me la remata.
Sí, no et creguis, sortirem, no creguis, que gat escaldat amb aigua tèbia en té prou, eh? Quan s'ha viscut una cosa grossa, la memòria queda, eh?
Home, ja suposo, ho suposo. Però si això no se soluciona a base de denúncies i no treure-ho després, no en sortirem. Ja es veu. Quanta gent s'han mort? Quantes dones s'han mort?
Quantes
han dit? 30 i pico, 40, no? En tot Espanya, però és moltíssim, això, eh?
I les que no sabem que han quedat mal ferides i per no denunciar a la parella, pues, ho s'ho han callat.
Sí, no, sí. No, vull dir, la dona que s'hi troba té de ser molt fotut. Molt fotut.
Esclar que
no
és
tingui maneres, no tingui manera de defensar-se, ni, perquè és això que diu el Josep, l'home és més fort. I una ventallada d'un home no és el mateix que la ventallada d'una dona, i si suposant que s'esbrallessin, la de rebre sempre és ella.
I temps enrere era pitjor, per això que et dic, perquè la dona no treballava i no tenia res. I llavors veien que ho perdien tot.
Clar.
Bueno, per això ara també hi ha molta gent que se separen, perquè hi ha aquesta possibilitat de dones que, com es guanya la vida, encara bé o malament se la guanyen, doncs es separen. Però és que abans no podien ni separar-se.
Molt bé, però és que hi ha hagut molts casos que s'han separat i l'altre l'ha anat a buscar perquè la maté perquè era mia, i ja està.
Perquè era mia, esclar.
Sí,
home.
I no hi ha molt meva de ningú.
Per mi no serà per ningú. Clar, clar. Sí.
Per això dic que... Ho fan, això, eh?
I tant, aquest problema és... Per això tenim encara aquests homes que no són... No els considero homes, són unes bèsties, eh?
Sí, sí.
Que, esclar, a veure...
L'instint animal que hi dic, que per naturalesa tenim agressivitat sobre. Degut a la conducta i l'educació, doncs et pot frenar
la
més o menys. La controlem, però perquè, si no, potser algun dia també clavaríem un cop de puny a segons a on. I segons a on estàs, doncs encara rius la gracieta.
Sí.
Perquè saps que no pots dir el que penses.
Sí, tens a menjar-te.
Això no es deu poder dir mai el que penses, eh? Perquè si dius el que penses, ets mort.
No.
Les veritats no es poden dir, que diuen.
Jo ara és una cosa totalment fora de context, però jo a vegades allà a la botiga despatxant alguna persona i tal, que anava dient, i tu l'anaves donant, diré per la pala per dir alguna cosa. Jo entre mi pensava, si ara el que jo penso es veiés escrit al meu front, que sortigués escrit realment el que penso, que li voldria dir, aquesta dona no s'acostaria mai més.
No tornaria mai més.
Ja.
És que hi ha gent molt, 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 ja diré estúpida, per dir alguna cosa.
No, miserable. Diem miserables.
Vull dir, i pensaves, com pots dir això?
Com
ho pots dir? Vull dir, i tu, bueno, per no portar-li la contrària,
clar,
perquè
allò de la dieta,
el client que sempre té raó,
que no, però és igual.
Que no, però doncs, bueno,
li has de donar.
Tu ets allà, jo pensava, si ara...
O fer una sonriseta.
Si es veiés escrit el que jo penso en aquest moment, aquesta dona...
El meu pare em tenia prohibit, bueno, jo tenia els meus pares al meu costat i era botiga familiar, no?, i em tenia prohibit posar en les converses de les clientes i de donar el meu parer. Això em deia, no ho diguis mai, tu riu i digues sí o no, ai, pot ser, o el que sigui. Eh? Deia, però mai contradiguis ni el... Diu, perquè sempre n'hi haurà una d'un costat i l'altra d'un altre.
És veritat.
Tu has de callar, nena. Això eren lliçons que m'havien donat ja de ben petita.
Però si la conversa era amb tu... que la conversa no era de clientes, que era amb tu, o sigui, l'altre podia despotrigar el que volgués i tu anar dient que vale.
Això, anàvem dient amén.
Per això et deia, tu vull l'altre que vale, anar fent el d'això.
Sí, anar fent...
No, i a la botiga no es podia dir segons què, perquè jo m'he trobat un parell de vegades, després ja no, perquè ja em vaig aprendre. Per exemple, un senyor i una senyora i venir, i el senyor dir no sé què, no sé quant, i que la senyora havia marxat, i jo... Bueno, dic, quan la seva mare vingui ja ho acabarem d'aclarir. Diu, és que no és la meva mare, que és la meva senyora.
Això, jo quan m'ho acaba de dir, si no allò tierra trágame, doncs
més i tant, tierra trágame.
Ja, ja, ja.
Perquè, doncs, vull dir, i després vaig pensar, aquí no s'emparenta ningú amb ningú, i si vols mai ser més. La senyora, no, que sigui la senyora, ara... si vols ser la mare, com si vols ser la tia.
Jo, ara jo, has de dir la teva parella o la teva amiga.
Res, ja està, res. I així ni parella ni amiga, sigui, ara ja no tinc botiga, però amb bona fe...
Jo tampoc.
Vaig aprendre el que em tocava, perquè jo quan aquell senyor em diu, no, dius que no és la meva mare, jo és la meva dona, jo vaig pensar la mare al tano. Vull dir, allò que pensaves, millor que no sabia ni què havia de dir, doncs pues és, que quedes com arreglat.
Sí, clar. Sí, sí.
Però bueno, sí. Ja està passat. I vaig decidir que no emparentaria ningú més mai.
No, jo també tenia de ser molt planera darrere el taulell i no posar-me amb ningú, clar, eh?
No, però jo dic, jo convençuda que era sa mare, és que semblava sa mare més.
Bueno, perquè es devien portar més anys.
Suposo, però mira... Jo
més anys o potser un millor aspecte que l'altre, també.
I eren persones així d'una edat, i no sé, ho vaig veure claríssim, jo que era sa mare, aquella dona.
Sí.
Però no ho era, no. I vaig pensar, aquí no s'emparenta ningú més. I...
No, res, la sonriseta i la cara de tonto i ja està.
No, per això et dic que si és la conversa entre dues, mateu-se, però no es feu mal. Però si la conversa era
va
tu,
directament.
Llavors era això que diu, mira, fer donar per la pala i he, apa, i però pensaves, quines bajanades estàs dient.
I ja està.
Però bueno, és el que hi ha. I aquestes dones maltractades, pobretes, doncs que...
Aquestes tenen de putxugar i malament rai, eh? Malament rai.
Oh, i tant. I no s'acabarà així.
Només ho saben els que ho passen, eh? Només ho saben els que ho passen.
Que sí.
Per tant...
Vale!
Sí, què passa? Que la, passa a vosaltres.
Què passa? Que la Lourdes, ja talla.
Sí, a mi també m'ho estan fent, eh?
Ja està fent anar les tisores.
És que queda mig minutet.
Ah, mira, la fan anar. Ara,
avui no ens hem desviat del tema, eh?
No, molt bé.
Pràcticament no. Avui no, la cosa era massa sèria.
Conxita, Eulàlia, Júlia i Josep, moltes gràcies per participar a la tertúlia una setmana més. Cuideu-vos. Adéu, una abraçada.
Adéu.
Fem una petita pausa per anuncis i el butlletí de les 11.